Esport.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Esport.
Bona tarda, família. Des d'ara i fins les 4 us acompanyem l'equip de Guàrdia d'Esports COPE amb el Víctor Navarro, el Juan Arias, l'Andrea de Ferrater, el Miguel Jorge i la Paula Pera. També amb el Sergio López, el control de so. Pendents avui de dues operacions obertes al Barça. La renovació de Leo Messi i la sortida d'Antoine Griezmann a canvi del jugador de l'Atlético, Saúl Ñíguez. Però permeteu-me que digui que la bona notícia és la segona equipació del Barça per aquesta temporada. De color lila, reivindica l'empoderament de la dona i sota el lema Més que gènere, un gran detall. El Barça femení, per cert, té la seva primera penya. Avui us explicarem com va. L'Espanyol ha presentat les tres samarretes per la propera temporada, per aquesta temporada, inspirades en moments històrics del club. El Girona podria recuperar l'excanterà del Barça, Javi Espinosa. El Tour, etapa mítica, amb la pujada al Tourmalet i al final a l'Uda Rident. El Baxi Manresa renova Rafa Martínez. I el debat avui, parella especial. Atenció, Dani Senabre i Petón. Esperem també les vostres votacions a les enquestes al Twitter d'Esports COPE. Avui us estem preguntant si surt guanyant el Barça en l'intercanvi entre Saúl i Griezmann. Penseu que no, el 61%. Que sí, el 39%. I també us preguntem en clau espanyol si us agraden les noves samarretes d'aquesta temporada. La majoria dieu que sí, el 59%. Dieu que no, el 41%. De seguida, comencem. L'Esportiu avançava ahir que aquesta renovació de Leo Messi està a prop, que pot arribar aquesta setmana, potser començaments de la propera, una renovació esperada per tots, una renovació que serà per 5 temporades i que el capità ha acceptat rebaixant el seu salari al 50%. En té tots els detalls el Víctor Navarro. Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Sílvia. Doncs de moment segueix tot en calma a l'espera de la clau de la renovació de Leo Messi. La clau és aconseguir l'operació de Griezmann-Saúl, aconseguir que es tanqui definitivament, que sigui oficial, per poder treballar ja en el primer pas per renovar a Leo Messi. Fonts properes al president del Barça expliquen a Sports COPE que si es tanca aquest trueque podrà anunciar-se ja l'acord de renovació de Leo Messi, del que ahir va donar detalls explícits l'Esportiu i que ja Miguel Rico va avançar el 22 de juny a la cadena COPE. Avui els companys de les televisions han preguntat al president Laporta, a la porta de les oficines, com anava la situació de Leo Messi. No sé si, Sílvia, imagines la resposta del president.
Progressa adequadament, tot va bé.
Aquesta. Sí? Avui ha triat aquesta. Bueno. Todo va, perdonat, todo va bien, ha dit literalment. És una de les frases, com imagines i com deies, no? de les últimes setmanes. Però la renovació de Messi no només és anunciar l'acord. Després ve la següent part, de la que ja Mateu Alemany, evidentment, ja treballa des de fa temps. Consisteix en inscriure l'argentí a la Lliga. Isaac Fouto va avisar ahir que encara que Messi s'ha rebaixat el 50% del sou, la Lliga obligaria a alliberar encara 200 milions d'euros més per complir amb el control econòmic de la temporada 21-22. Són 200 milions d'euros més en concepte de plusvalies, de traspassos o rebaixes salarials. Què s'ha de fer de llavors? Què s'ha de fer a partir de que es compleixi aquest acord entre Griezmann i Saúl i es pugui anunciar la renovació del Leo? Doncs traspassar, cedir o trencar el contracte de jugadors com Pjanic, Coutinho i Umtiti. Evidentment, trencar el contracte, ho vam explicar a la cadena COPE, fonts properes al president parlaven del cas de Samuel Umtiti, perquè ja està amortitzat, perquè si no vol sortir com està passant i com li han oferit moltes ofertes que les ha rebutjat, doncs poden trencar aquest contracte, aniria a judici, però ja seria d'aquí uns anys quan haurien d'indemnitzar el francès. En el cas de Pjanic i Coutinho, són fitxes altes, les han d'alliberar i també haurien de fer l'altra part, l'altra opció que tenen, com va explicar aquí el Marc Mencen, que és rebaixar el sou de, per exemple, els capitans, Gerard Piqué, Sergio Busquets, Leo Messi ja ho ha fet, com va explicar l'Esportiu. Això és el que s'ha de fer. Avui, aquesta tarda, Sílvia, tornarem a veure el president, serà Sagaró, al pregó de la Festa Major.
Una mica lluny us fa anar, eh?
Sí, una mica lluny, però allà li preguntarem, evidentment, a Joan Laporta, si podem, si tenim l'oportunitat, veure si avança, si en les últimes hores ha avançat, sobretot l'operació de Saúl i Griezmann per poder encabir la fitxa de Leo Messi i poder-lo inscriure en el futur si es deixa sortir encara aquests jugadors que encara són del Barça, Philippe Coutinho, Pjanic i Umtiti.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
Com bé deies, l'Isaac Fouto explicava ahir que el Barça necessita reduir encara 200 milions la massa salarial per complir amb el fair play financer, que obliga el club a ajustar aquesta massa salarial perquè sigui el 70% dels ingressos previstos pel club. Precisament, el trueque de Griezmann pel jugador de l'Atlético Saúl Ñíguez, que ahir va confirmar Paco González, ajudarà a rebaixar aquesta massa salarial, encara que no serà definitiu. Ens ho explica el Miguel Jorge.
Pues sí, Silvia, ¿qué tal? La masa salarial es el principal problema que tiene el Barça ahora mismo. Como contaba ayer Paco González en el partidazo, la operación es un trueque sin más. Jugador por jugador, donde el Barça se ahorraría 12 millones brutos en salario. Recordemos que la ficha de Griezmann es de 35 millones por temporada y que con su salida el club se ahorraría la mitad de su ficha, ya que Saúl cobra la mitad en el Atlético de Madrid. El problema está en cuánto se va a tasar a los dos. En el mercado español el trueque como tal no existe, no es válido. Simplemente los clubes acuerdan el valor de los jugadores por un precio similar y lo intercambian, pero es que eso aquí no ocurre. Saúl no vale lo mismo que Griezmann. Informaba Isaac Fouto que la Liga va a contratar a un perito experto en este tema para evitar cualquier tipo de trampa. En la operación el Barça tiene que tasar a Griezmann en más de 72 millones para no perder dinero y que el Atlético también lo haga, o bien compensar esa diferencia con unos 15-20 millones de euros. Por el momento la negociación está un poco verde, pero no imposible, y es que aún los clubes tienen mucho trabajo por hacer.
Amor mío, di que ves, si me miras a los ojos.
I com diu el Miguel Jorge, l'operació està encara verda, però nosaltres hem volgut preguntar a un dels nostres tècnics de capçalera, el míster Lluís Carreras, com veuria l'arribada de Saúl al Barça?
La pregunta clara que ens hem de fer és molt senzilla. Segurament, per molts jugadors, no més difícil de contestar. És, Saúl és realment un jugador estil Barça? La resposta per mi és clara. Per mi és sí. Ara bé, on és l'encaix de Saúl dins de l'equip? Saúl és un jugador, és un interior, és un jugador box-to-box, és un jugador que combina bé, és un jugador que té molt bona segona arribada, és un jugador capaç de llançar molt bé l'estratègia, és un molt bon recuperador de pilotes, entén el joc, és capaç de jugar amb doble mig-centre en el cas de que l'equip ho requereixi. No el veig tant com a lateral, a pesar que ha jugat de lateral amb l'Atlètic de Madrid. L'Atlètic de Madrid del Xolo és un 4-4-2 claríssim, on el lateral, quan ha de posar Saúl, és perquè té bona sortida de pilota, però no té molta profunditat. Els laterals del Barça han de tenir profunditat, han de tenir un contra un, han de tenir molt bona centrada, i Saúl és un jugador més interior, més pel mig. Pot ajudar molt en el joc aeri. I crec, sincerament, que seria molt bo, parlant en condicional, perquè crec que necessita un canvi d'aires. Necessita un canvi d'aires, i crec que el Barça crec que seria un equip on ell encaixaria a la perfecció. Repeteixo, segurament em quedaria amb aquestes tres claus. Un jugador associatiu, un jugador que entra molt bé a segona línia i que entra, entén molt bé el joc, i un jugador amb gol, que també és molt important, amb l'ajuda de la capacitat de recuperació.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
De pequeña no sabía que el mundo cambiaría tanto, que viviría en la era de las nuevas tecnologías, que enviaría un mensaje en una décima de segundo y que un diagnóstico médico tardaría tan poco. En Creu Blanca disponemos de la mejor tecnología del mercado para que nada tarde en llegar. Llámanos al 93 412 1212. Creu Blanca. Ahora es el momento.
Baile. Tus manos son el baile. Tú y yo.
La renovació de Messi em sembla un bon triomf per Joan Laporta, però permeteu-me que us digui que per mi té un valor especial avui la presentació de la segona samarreta del Barça, de color lila o púrpura, com li diuen ells, per reivindicar l'empoderament de la dona, i sota el lema Més que gènere. A més, està feta amb ampolles de plàstic reciclades, per tant, doble valor. I precisament avui, l'Andrea de Ferreter ens porta un reportatge sobre la primera penya blaugrana del Barça femení. Com està anant, Andrea de Ferreter? Bona tarda.
Bona tarda, Sílvia. Així és. Doncs ja està en marxa la primera penya sobre el Barça femení, amb el nom Totes Unides Fem Força. Després d'una temporada històrica del Barça femení aconseguint el triplet, L'afició ha crescut a un ritme vertiginós i avui, més que mai, la gent, l'afició, té ganes d'animar les jugadores des de l'estadi Johan Cruyff i també a tots els seus desplaçaments que faci fora de casa. La penya s'ha creat, doncs, per donar suport a les jugadores en tots els partits de la temporada i no només en els importants, com es feia fins ara. A Esports Cope hem tingut el plaer de parlar amb l'Alba López, la presidenta de la penya, i així ens ha explicat la finalitat, la idea de crear aquesta primera penya del Barça femení.
I amb això volem que es vegi que el futbol femení interessa i que el futbol del Barça interessa. I per això ho hem creat. I el nom de Totes Unides Fem Forces, perquè si ens unim som un equip. Mostra molt això. Totes unides fem força. Totes unides aconseguirem tot el que us proponguem.
La iniciativa ja compta amb més de 2.000 seguidors a Twitter i quasi 800 a Instagram, entre els quals destaquen algunes de les jugadores, directives, entrenadores i periodistes dedicades al futbol femení. Una iniciativa, doncs, que està tenint una molt bona acollida i que s'està demostrant, com ens deia l'Alba, que el futbol femení interessa. Escoltem de nou a la presidenta de la penya.
Pues nosaltres no ens esperàvem aquest impacte que hem tingut, perquè ho vam fer per saber a quina gent realment li interessava fer-se d'aquesta penya per al Barça femení. I res, a les 3-4 hores ja teníem 1.000 seguidors. Que la Patrick Guijarro, que va ser qui ens va citar el tuit donant-nos suport, és que és una locura. Després la Itana, la Jenny, la Laia també ens va seguir, segurament deixo alguna. És que està sent superbonic això, la veritat.
Gràcies a aquesta primera penya, el Barça s'uneix, doncs, a la llista de clubs femenins amb una penya de suport, com la penya sevillista Alicia Fuentes, les Colchoneres, Pioneres Blanques, totes elles amb la intenció de fer créixer i expandir el futbol femení i que va per llarg.
Clar que sí, s'ho mereix aquest Barça femení històric. Gràcies, Andrea.
A tu.
I no us moveu, que de seguida arriba el debat.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Hay momentos que marcan a las personas.
Objetivo principal, detectar a mujeres que puedan ser víctimas de trata.
Nos hemos adentrado en este operativo para contarte cómo se lucha contra la trata de seres humanos en concreto.
Hay momentos en los que cada decisión que tomas importa.
El comisario me cuenta que da igual las operaciones que haga porque es imposible acostumbrarse a cada escena, cada mirada.
Cuando conoces el mundo en el que vives.
Este domingo Ángel Expósito te invita al viaje que detuvo la vida de algunas personas.
Rufi tiene 22 años y está embarazada de 5 meses.
Me dijo que si iba a tener ese bebé que me fuera de la casa.
¿Qué quieres para tu hija?
Yo lo quiero todo yo.
Este domingo a las 9 de la noche en COPE a un instante con Ángel el Expósito.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Hoy, Mateo Ruiz, de 12 años, ha recogido su cuarto de motu propio, incluido el calcetín que llevaba en el suelo desde tercero de primaria. Su madre ha dicho, en casa no estábamos tan contentos desde que empezamos a ahorrar con Línea Directa. Bien por Mateo.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Preparados, listos, rebajas. Ya están aquí las segundas rebajas del Corte Inglés con un descuento adicional del 20% en una selección de más de 400 marcas de moda mujer, hombre, infantil, accesorios, lencería y baño. Solo hasta el 21 de julio. Aprovecha el 20% de descuento adicional del Corte Inglés en tienda, web y app. ¡Preparados!
Hola, ¿qué puedo hacer por ti?
Recuérdame cada semana entrar en cepsa.es para descargar nuevos cupones.
¿Cada semana?
Sí, es que cada semana hay nuevos cupones con descuentos directos en Cepsa, acumulables a otros descuentos para que tengas más ganas de volver. Descarga tus cupones y consulta condiciones en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí. Dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros.
Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Hem preparat avui un debat especial amb un culé i un atlético, clar, perquè hem de parlar d'aquesta operació que s'està fraguant, que encara està una mica verda, aquest intercanvi Saúl Griezmann, i tinc el Dani Senabre. Bona tarda, Dani.
Hola, què tal, Sílvia? Bona tarda a tots.
Com estàs?
Molt bé, una mica horripilat amb aquest possible intercanvi.
Tu ets dels que pensa que surt perdent el Barça?
Sí, sí, molt.
Sí?
Jo crec que sí.
Per
jo
què?
Crec que sí. Perquè, és a dir, està bé treure's de sobre Griezmann, aquesta part l'entenc, entenc que Griezmann és un jugador que no marca les diferències o com a mínim no al nivell del que era l'Atlètic de Madrid o a França, i evidentment que necessites rebaixar salari, i jo entenc que Griezmann pugui ser una peça principal que es mogui, però el que reps a canvi és que em sembla un regal, perquè Saúl, a mi m'agrada com a futbolista, no tinc res en contra, però primer que és un migcampista, que és l'única línia que tu ja tens coberta, vas sobrat, tens a Pedri i a De Jong, i a Busquets, que és més gran i tal, però tampoc és mig centre, segur, vull dir que els interiors els tens coberts, vale. Però és que a part és un migcampista que és suplent, és un migcampista que ni tan sols ha anat a l'Eurocopa, i és un jugador que és veritat que és relativament jove i té anys per endavant, però no és del nivell de Griezmann. O sigui, tu a canvi de Griezmann has de treure per mi alguna cosa més que Saúl, que era un jugador que, per cert, tu tenies una opció de compra en el seu moment, vas passar olímpicament per 40 quilos, no la vas exercitar, i ara l'estàs, o sigui, li estàs regalant a Griezmann a l'Atleti de Madrid a canvi de Saúl. Em sembla horrorós, i pel que informeu tots, crec que la porta també ho pensa, perquè és el que està allà amb el fre de mà posat, que no ho acaba de veure clar del tot. No?
Sí, senyor, ens ho ha explicat el Víctor Navarro aquests dies, que la porta no ho veia clar. Deixa'm que saludi el meu atlético preferit, el Petón. Petón, bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs?
Jo soy el preferit, també.
Sí? Jo soy tu culé preferida.
Bueno, mi culé más cosas.
Yo me voy un momento solo, os dejo solos.
Sí,
que no,
por favor.
No quiero
sí,
molestar.
Necesitamos
no
intimidad.
Senabre, hay un que tres, es multitud.
Sí, sí, estoy de acuerdo.
Atlético, ay, Atlético, tío. Petón, ¿el Atlético sale beneficiado con ese cambio? ¿Tú estás contento?
No en el capítulo personal, porque me cuesta olvidar los agravios, sinceramente. No tanto como para no perdonarlos, que sí, pero olvidarlos ya me parece otra cosa. Y la manera que tuvo Griezmann de salir del Atlético de Madrid, incluso la manera que tuvo de llegar al Barcelona, permitidme, sí, sí. Fue, voy a calificarlo moderadamente, repugnante. Otra cosa es que, ayer lo comentábamos por la noche en el partidazo, hay momentos definitivos en los que un club se tiene que someter a la necesidad, a la exigencia que el futuro le demanda. El Atlético de Madrid está creciendo y yo no tengo ninguna duda respecto a la condición profesional de Griezmann. Primero, lo es un gran profesional. Segundo, es un futbolista más brillante, brillante pero más brillante en el Atlético de Madrid por la forma de jugar, sin duda, porque es un futbolista que combina bien esfuerzo y llegada. No tanto toque, no es tan necesario en el Atlético de Madrid como lo es en el Barcelona, y porque además en la operación yo creo que el Atlético de Madrid sinceramente sale ganando en el truque.
Por precio seguramente
queréis,
sí,
hablamos,
¿no?,
de Saúl ahora, en un momento.
Sí, primero déjame que os pregunte, porque es una cuestión que me daba vueltas a mí esta mañana. Dani, amb Griezmann, amb Luis Suárez, l'Atlético és el màxim favorit a guanyar la Lliga?
Per mi sí.
Sí, és no?
Que, sí, sí. És la millor davantera de la Lliga espanyola, per mi. A mi m'agrada molt Benzema i, evidentment, m'agrada molt Messi, però estan sols. I l'Atlético de Madrid junta a dos... És veritat que Suárez, amb una edat avançada, acaba de donar-li una Lliga a l'Atlético de Madrid, i junta a dos futbolistes top, o sigui, Griezmann, per mi... Una cosa és que no funcioni el Barça, però l'altra cosa és que Griezmann, per mi, està entre els 5 millors davanters del món, o 6... I l'Atlético de Madrid junta a Suárez i Griezmann a canvi de gairebé res, o sigui, sense gastar-se molts diners. Per mi és un regal a un rival directe. Per mi, jo si tingués diners els apostava a favor de l'Atlético de Madrid per guanyar la Lliga, sí.
També vaig aquí, perquè no sé si l'Atlético està disposat a pagar algo. ¿Va a pagar algo l'Atlético por en este trueque?
No. El pacto está hecho en un simple intercambio. He de decir que no caeré yo víctima de la pérfida táctica senabrista conocida por todos los iniciados, según la cual ya empieza a ablandar el ánimo de los atléticos dándoles la condición de favoritos. Y no es porque yo sea partidario del antoñitismo cerril, ¿no?
Eres aspirante, sois aspirantes ahora, perdón.
Esa es la definición, somos aspirantes, es verdad, pero es que está muy bien matizado. Somos aspirantes, como lo es el Barcelona y como lo es el Real Madrid, no sé si tanto este año, porque le vienen cruzadas desde hace un tiempo y eso son ciclos. Cuando le vienen tan mal dadas y siguen creciendo, incluso con inmoralidades de por medio, vamos a decirlo todo. Pero esos tres son máximos aspirantes en la misma línea ahora el campeonato. El Atlético de Madrid ha aprovechado la circunstancia. Es verdad que Saúl, yo creo que hubiera salido por más dinero, cerca de los 60 millones, hubiera conseguido el Atlético de Madrid finalmente, porque estaba negociando bien en el mercado británico, y el Liverpool, yo creo que ya estaba por encima de los 50 para llevarse al interior. Que no olvidemos, a pesar de que ha hecho la peor temporada de su vida, es un futbolista que tiene una cosa que mejora a todos los mediocampistas del Barça. Es el futbolista con más gol desde medio campo de todos los que el Barcelona tendría.
Más
el que más gol tiene.
Más que De Jong, ha tenido un año muy goleador.
Más que De Jong, porque De Jong llega, pero no termina de ejecutar. ¿Cuántos goles ha hecho De Jong este año? ¿Cuatro o cinco?
No, no sé si tenemos la cifra por ahí, pero 4 o 5 los hizo en el mes de febrero solo. O sea que no sé si habrá acabado, con 10 o 11.
Yo me acuerdo de alguno, porque al Huesca le marcó De Jong. Me cago en sus muelas. Y en Joel Poinsett, que es mi cada todo preferido. Pero
Tú le ves a Saúl
triunfando. Saúl lo tiene constantemente. Anímame, Petón.
Tú le ves triunfando en el Barça, Saúl.
Bueno, yo solo te pido que recuerdes aquella eliminatoria de Copa de Europa de Champions, la que llegó a la final y fue miserablemente esquilmado por Klatenburg en la final, todos lo recordamos, pero llegó eliminando a un Barça poderosísimo en la fase anterior con un gol de Saúl que todavía se recuerda, pero es que Saúl se lo había hecho igual al Bayern Múnich en los partidos importantes. A mí le ha marcado el Madrid, es un futbolista definitivo, y si está en forma, Saúl no ha tenido el crecimiento que tendría que tener. Es un futbolista que con 26 años no ha llegado a su techo, estoy seguro. E igual que ha hecho la peor temporada de su vida, puede hacerla mejor. Tenéis un Saúl todavía por descubrir y con una herida abierta. Yo sé que Saúl tiene limitaciones de cercanía, de gente que ha tenido al lado que tampoco le ha ayudado demasiado, pero me parece que tiene un potencial ni por él mismo medido, y 40 internacionalidades con España o un montón de ellas.
¿Tú le ves ganándole la titularidad?
Que me parece a mí no está en la línea media del Barcelona.
¿Tú le ves ganándole la titularidad a De Jong, a Pedri o a Busquets, que son ahora los titulares?
No, vamos a ver, primero que una liga y más, las competiciones que tiene el Barça son 60 partidos. Él no es un mediocentro, no va a jugar de Busquets, no puede hacerlo, pero de interior, con llegada o defensivo, sí. Y cuando tenga un problema en el lateral izquierdo, el Barça poner a Saúl y va a cumplir perfectamente. Y si se lesiona un central, va a poner a Saúl, va a cumplir mejor que un Tití. Ya os lo digo.
Petón, no cae en la trampa.
Es un futbolista muy interesante.
No cae en la trampa senabrística, pero yo no caigo en la trampa petonística, que está vendiendo muy bien el producto. Y es verdad que es un producto bueno, porque es que Saúl es un jugador que a mí me gusta. Pero te lo pregunto de otra forma. ¿Crees que es un jugador del nivel de Griezmann? En su posición, o sea, ¿crees que para mí Griezmann es de los 5 mejores del mundo en lo suyo? ¿Crees que Saúl es de los 5 mejores del mundo en lo suyo?
No,
que yo creo que salís ganando, Petón.
Lo que creo es que es imposible que Griezmann juegue como Saúl en la posición de Saúl, y que el Barça necesita a Griezmann ahora, necesita a Saúl. Es que el Barça necesita tener 6 medios de máxima categoría, 6, no 3, que cuando sale uno el equipo sale de ploma. No puede ser. Es que Saúl ahora mismo, de verdad, no hay color con Oriba, por ejemplo. No hay color. Saúl es muchísimo más. Mira, yo soy el presidente y lo reclamo ya más formalmente, y ya quiero que una puñetera vez me mandéis el titulito presidente de la Peña Pedri. Cuando de Pedri no hablaba nadie, yo me atrevía a decir que Messi no sabía lo que le iba a recibir en el Barça nuevo. No tenía ni idea. Esa juventud encabezada por Pedri. Pedri es el mejor durante 10 años y ya lo veremos. Pero Saúl es perfectamente complementario con Pedri. No es un obstáculo para Pedri, es una ayuda para Pedri. Y si pones a De Jong un poco detrás y juntas a esos tres, tienen energía para comerse a cualquier medio campo. No sabéis tampoco muy bien quién es Saúl. No quiero decir que sea Pelé, ¿eh? No. Y si ha jugado, y si juega en el Barça, como ha jugado este año con el Atleti, estaré encantado de haberos metido un paquete tremendo.
Señores, que lo tengo que dejar aquí, Petón.
Peor para vosotros.
Que tengo un esposcope cortito. Os agradezco mucho estos minutos. Os mando un abrazo muy grande a los dos.
Un abrazo a todos.
Adiós.
Ahí te espero, Senabre.
Vale.
Un abrazo. Un abrazo fuerte. Adiós.
Igualmente.
Família Perica, ja sou pericos de carnet? Ja pots donar-te d'alta o renovar el teu carnet de soci o abonat. Consulta els avantatges i condicions al web i suma't al sentiment de primera. I és que ser perico és molt gran, però ser perico de carnet és insuperable. Fes-te soci i digues amb orgull: jo sóc perico de carnet.
L'Espanyol ha presentat les noves equipacions d'aquesta temporada, inspirada en moments històrics del club, molt xules. Juan Arias, bona tarda.
¿Qué tal, Silvia? Buena tarde. ¿Te gustan?
Me gustan, sí, señor. Y esto de los temas históricos... Hombre, la roja tiene su punto, ¿eh? Es muy chula.
La azul, la tercera, es muy bonita.
También. Pero bueno, a mí sobre todo el significado histórico, porque el Español es un club histórico y debe reivindicar esos momentos.
Pues vamos por partes. La titular, la blanqueazul de toda la vida, consta de dos franjas blancas y una azul entre ellas. Es decir, bastante clásica, no hay ningún tema rompedor. La segunda es roja, con otras dos franjas blancas y un azul en medio de la parte superior que va del pecho al cuello de forma horizontal. Y la tercera es azul marino, con unos motivos rectangulares de azul un poquito más claro. El pantalón, eso sí, va a ser negro y no el azul habitual. Creo que por lo que he oído y por lo que he podido leer, la segunda, la roja, es la que más gusta. Las dos primeras se inspiran en la temporada 87-88, cuando el equipo alcanzó su primera final de la Copa de la UEFA. La primera, en concreto, luce un discreto estampado de espiga en las franjas blancas. La tercera representa el último regreso a primera, en la temporada 94-95, y según la entidad, representa un poco la ilusión que transmite el club en el año de su regreso a la primera división. El precio, como siempre, caro, por lo menos a mi criterio, 79 euros, eso sí, con un 10% de descuento para los socios. Tony Alegre, que es el director de marketing, espera un éxito de la segunda camiseta y también una gran acogida en general en China.
Els primers comentaris que estem veient a nivell de xarxes socials i tothom qui comenta les camisetes van en aquesta línia i confirma el que ja preveiem per part del club. La combinació que tenim amb Kelme, que és una marca realment molt reconeguda a Xina també, conjuntament amb el fet de que tenim el nostre president, que és xinès, Boulay com a jugador, que sabeu que ha fet un molt bon paper també amb la selecció xinesa, tot això ajuda a que realment la marca del club a Xina cada vegada tingui més repercussió.
Todavía es pronto para valorar el número de ventas, pero nos han comentado que en los próximos días se sabrá ya con más exactitud si ha tenido una buena acogida esta o estas tres diferentes camisetas para la próxima temporada que comienza de aquí un mes. En lo deportivo, para mañana se espera la llegada de Ulei, que ha pasado la cuarentena en China y que se unirá con el resto de compañeros para el stage que comienza el lunes en Marbella.
Gracias, Juan.
Que vagi bé.
I hablamos ahora del Girona, perquè el Girona busca el mercat de fitxatges per completar la seva plantilla. Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Sílvia? Bona tarda. I busca molt el conjunt de Montilivi, gairebé ha de refer entre els jugadors que han estat cedits i que no continuen, els que poden sortir perquè tinguin ofertes, ha de reinventar-se una temporada més al Girona, i aquest perfil de futbolistes amb experiència bàsicament a la categoria, a segona, i sobretot que quedin lliures, és a dir, jugadors que no suposin una gran inversió, és un perfil que ja agradava i que continua agradant a Montilivi. És el cas d'un vell conegut de l'afició catalana, d'un vell conegut de l'afició del Futbol Club Barcelona, perquè és un producte del planter del Barça, Javier Espinosa, que té 28 anys, que ha acabat contracte amb el Fuenlabrada, ha disputat l'última temporada amb el conjunt madrileny, està lliure, i aquest migcampista va dir Mitchell que volien ser protagonistes i protagonistes amb la pilota, insisteixo, agrada i està a l'òrbita del Girona. Vindria a reforçar el mig del camp, de moment és una opció, no s'ha concretat, és una realitat. Veurem si finalment acaba sent una realitat Javier Espinosa com a jugador del Girona.
Queden 8 dies ja pels Jocs Olímpics de Tòquio. Seguim escoltant alguns dels esportistes catalans que participaran avui, el regatista Jordi Xammar. Paula Pérez, bona tarda.
Bona tarda, Sílvia. Sí, avui parlarem de Jordi Xammar i repassarem la seva trajectòria esportiva. Xammar és un regatista nascut a Barcelona que forma part de la tripulació de 470 masculí que representarà Espanya en els Jocs Olímpics de Tòquio. El català porta 5 anys treballant per endur-se una medalla en els que seran els seus segons Jocs Olímpics i en declaracions a COPE ens parlava de com veu l'equip espanyol de vela de cara a les Olimpiades.
Sin duda, realmente hay un gran equipo, ¿no? El equipo olímpico español de vela esta vez creo que de verdad que llega muy fuerte y bueno, todos con mucha ilusión, ¿no? Pero bueno, al final unos Juegos Olímpicos siempre puede pasar cualquier cosa, pero bueno, sin duda que todos vamos con una gran ilusión.
Espanya és una de les grans potències en el món de la vela i té moltes possibilitats de sumar alguna medalla. El català, de fet, té un palmarès realment admirable i és que ha sigut campió mundial juvenil en dues ocasions. I en categoria absoluta, tampoc es queda enrere. Fa tan sols 2 mesos es penjava la medalla de plata en els campionats europeus juntament amb el seu company Nicolás Rodríguez, amb qui competirà, per cert, també en els Jocs Olímpics. Sobre les seves opcions de medalla, això és el que deia.
Al final en nuestra clase está todo muy apretado, ¿no? Está realmente hay 8 barcos con opciones claras a medalla, así que bueno, nosotros somos uno de ellos, pero tendremos que salir a tope sin pensar en nada más que hacer nuestro mejor campeonato posible y ya veremos al final hasta dónde podemos llegar.
Podrem veure competir a Jordi Xammar i a tot l'equip a partir del 25 de juliol, que és quan es donarà el tret de sortida a les competicions de vela.
Com m'agraden aquestes etapes, 18a etapa mítica amb la sessió al Tourmalet i al final a l'Ús d'Ardident des de la ruta del Tour de França. Quique Iglesias, bona tarda.
Sílvia Artigit, companys, què tal? Molt bona tarda. Doncs està pujant ara mateix la cursa al col del Tourmalet des de Santa Maria de Campans, on cap de cursa l'eslové Matej Moric, guanyador ja d'una etapa aquest Tour de França i un altre guanyador d'etapa al campió olímpic Julian Alaphilippe. Per darrere, corredors francesos que es volen reivindicar avui en el darrer dia dels Pirineus, i el gran grup està tranquil·lament doncs, liderat per l'equip Ineos, que vol fer la pujada del Tourmalet dura abans de la final ascensió aquí a l'Ús d'Ardident. Veurem qui guanya. Emmanuel Macron, el president de la República, està seguint la cursa. Primoz Roglic ha dit aquest matí al seu director esportiu que correrà la Volta a Espanya.
Fantàstic, gràcies, Quique.
Bona tarda.
Anem pel bàsquet. Perquè l'incombustible Rafa Martínez, 39 anys, ha renovat pel Baxi Manresa per una temporada més. Albert, què ens expliques?
Un històric, eh? Continuarà sí. El Congost aquesta temporada. Tenia dubtes, al final s'ha decantat per seguir en actiu, és a dir, que complirà els 40, defensant per segona temporada consecutiva la samarreta del Baxi Manresa. Declaracions de Rafa Martínez, Esports Cope.
Primer de tot, perquè em trobo bé, disfrutar, crec que puc ajudar l'equip. Després, perquè és casa meva i és una motivació extra poder jugar a casa on m'he format i sobretot que pugui vindre públic al pavelló també és una altra motivació.
Martínez, que supera les 20 temporades com a professional a l'elit del bàsquet nacional. Per cert, el Congost, el nou Congost, també és protagonista perquè serà la seu de la Lliga Catalana el proper mes de setembre. Semifinals Barça-Penya i Baxi Manresa-Morabanc-Andorra dissabte 4 de setembre, la final el diumenge 5. I avui estàvem pendents de l'Assemblea General de l'ACB, de la Lliga Endesa. Tenim dates, tenim calendari per la nova temporada, que serà ja de 18 equips, de 19. Torna al format habitual de 18 equips. 11-12 de setembre, Supercopa Endesa. Tret de sortida de la nova temporada, la Lliga arrenca el 18 de setembre, la Copa del Rei entre el 17 i el 20, òbviament, de l'any vinent, mes de febrer de 2022.
Apunto el calendari, eh? Vaig apuntant moltes coses, Albert.
Ah, no, home, full de ruta.
Gràcies, fins demà.
A tu, Sílvia, gràcies, que vagi bé.
Adéu. I recta final del programa per dir-vos que Pedri i Lash i Eric Garcia, els tres culers, estan entre els 80 finalistes al Golden Boy, aquest premi que dona la web Tutto Sport. Els aficionats poden votar pel seu favorit, una llista que s'ha reduït avui de 100 a 80 candidats i que continuarà retallant-se fins que només en quedin 20 a l'octubre. De moment, tres blaugranes en aquesta llista i també Take Kubo i Rodrigo, com a representació d'Espanya. Acabem també repassant les enquestes, perquè avui us estem preguntant si surt guanyant el Barça en l'intercanvi entre Saúl i Griezmann I majoritàriament penseu que no, eh? El mateix que ens deia el Dani Sanabra. No, el 63% sí, el 37%. I en clau espanyol us estem preguntant si us agraden les noves samarretes de l'Espanyol. Majoritàriament sí, 60%, no 40%. Gràcies per votar les enquestes, gràcies per escoltar-nos. Tornem demà a les 3:25. Cuideu-vos molt, us esperem.